Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dijous que està disposat a obrir un procés de diàleg amb Catalunya un cop es constitueixi un nou govern que no divideixi els catalans. Segons Rajoy, la situació política que es viu a Catalunya ja és una mica ridícula perquè estem tots pendents d'un senyor que té segrestada la voluntat del Parlament de Catalunya, en referència a Carles Puigdemont, ha dit. En aquest sentit, ha apuntat que el que Catalunya necessita en aquests moments és recuperar la normalitat institucional, econòmica i social i un govern de tots que compleixi la llei. Jo estic disposat a parlar amb aquest govern sense cap altre lítim, lògicament, que el que estableix la llei, ha afirmat, abans d'insistir en que la formació d'aquest executiu ja és una urgència nacional perquè la situació està afectant la inversió estrangera i pot afectar també l'economia i el benestar de la gent. Per això ha afirmat que la seva esperança és que hi hagi un govern tan aviat com sigui possible i farà tot el que estigui a les seves mans per ajudar a normalitzar aquesta situació. Són declaracions d'aquest matí de Mariano Rajoy. D'altra banda, i ara pugem al Pirineu amb l'objectiu de pal·liar l'èxode rural, l'Ajuntament de Llavorsí ha decidit descomptar fins a 200 kW mensuals de la factura de la llum a aquells veïns que facin més de 5 anys que viuen als nuclis de Montenatró, Arestuí i a Biàsquia. Això ho han decidit els regidors en l'últim ple en què es va aprovar la modificació de l'ordenança municipal. Ens informa Jordi Ubach des de Ràdio Trem.
Bon dia. Els veïns de Llavorsí del nucli d'Aidí ja gaudien d'aquesta bonificació. Ara s'ha decidit ampliar-ho a 3 poblacions del municipi, que en l'actualitat sumen prop d'un centenar d'habitants. D'aquesta manera, si els veïns tenen la llum contractada a la companyia que té conveni amb l'Ajuntament, trobaran el descompte ja aplicat a la factura. En cas de tenir l'electricitat contractada amb una altra empresa, els veïns hauran de presentar les factures perquè se'ls aboni la quantitat bonificada. Aquesta no és l'única mesura que el municipi ha engegat amb l'objectiu de reduir el despoblament. I és que els veïns dels nuclis agregats al municipi reben una bonificació del 95% en l'impost de construcció, que podran aplicar en el cas que demanin una llicència d'obra. El ple municipal també va servir per aprovar la inversió de 350.000 euros per millorar la xarxa viària. Es destinaran a la carretera de Vallasca, a la de Montenatró i la d'Arestuí. Per la intervenció en aquestes vies es comptarà també amb ajuts de la Diputació de Lleida i de la Generalitat, a banda de l'aportació municipal.
Passem pàgina, canviem d'assumpte per explicar-vos en cultura. Anem a Sant Cugat del Vallès, que arrenca 9 dies de música negra amb la 4ª edició del festival Sant Q Black. Cugat.cat, Oriol Petit, bon dia, explica'ns.
Bon dia, els plats forts són aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats des del migdia i fins la matinada a la Floresta i dissabte de la setmana vinent amb la Black Caravan, que acabarà amb el concert de Shirley Davis and the Silverbacks. Totes les activitats són gratuïtes. El director del festival, Ricard Valls, ha explicat a Cugat.cat que enguany el festival concentra totes les activitats amb menys temps.
Aquest any el festival es presenta una mica més dens que l'any passat, que està tot repartit al llarg d'un mes, més en forma de cicle. Aquest any ja vam remarcar que volíem tirar més cap a un festival en si, que es fossin dues setmanes només, dos caps de setmana, on passessin moltíssimes coses.
Tot plegat arrenca avui a Esfera 72 amb la inauguració d'una exposició de diversos artistes plàstics locals que han plasmat en directe alguns dels concerts de l'edició anterior del festival. La vetllada estarà amenitzada amb la música en directe del duo One Out of Two a partir de 8:45 del vespre.
I encara afegirem que 7 de les 15 universitats espanyoles amb més rendiment són a Catalunya. Això és el que es dedueix del rànquing que elabora cada any la Fundació Conocimiento y Desarrollo, que ha classificat 82 universitats de l'estat espanyol. Encapçalen la llista la Universitat Autònoma de Barcelona, en segona posició, i a la Pompeu Fabra, en tercera la Carlos III de Madrid i en quarta la de Girona. Ho deixem aquí a aquesta hora. Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella, 10 anys amb l'Havanera i el cant de taverna.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i sis minuts, molt benvinguts. Això és Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Comencem l'edició de avui dijous, dia 10 d'aquest mes de maig. I avui podem dir, no sé si s'acabarà complint, però avui sí. Els altres dies és que feia sol, en aquest moment, i pensàvem, com que en Sergi sempre anunciava pluges per aquests dies, amb el sol que fa, sembla que sigui difícil, però, esclar, amb meteorologia tot pot passar. I avui el dia ha començat així, de color gris, allò que ens en diuen rúfol, que tant agrada dir als homes del temps i que nosaltres aquí, tant l'Abel com jo, anem descobrint paraules noves d'aquest argot als homes del temps, i veurem avui, potser avui que ara ho sabrem d'aquí una estona, potser que avui no estigui anunciat pluja i bé, que plogui. Almenys, més ben dit, ara és el que dona la impressió. Però bé, tot això, com sempre, amb el temps ens traurà de dubtes. Bé, per avui, què hi ha? Què hem preparat? Quin menú tenim per oferir als nostres oients, la gent que ens va seguint, tots els que ho fan des de la ràdio convencional, des de sistema online, també des dels que... Perquè hi ha gent que potser el que fem avui ho escolti demà o ho escolti demà passat, doncs també des d'aquí. Gràcies per seguir-nos, gràcies per interessar-vos per la feina que estem fent aquí en el 107.6. Bé, doncs com deia, també els que ho fan des d'un ordinador, des de la televisió o des d'un aparell de telefonia mòbil. Això és per tots vostès, per tots vosaltres. Bé, com sempre començarem amb el temps, aquestes tres primeres seccions que no ens fallen mai, amb el temps, des del blog d'en Sergi Corral, també amb els valors des de meteolescala.com i del Club Nàutic L'Escala. La Thaís Trujillo, l'Helena Puigduet i l'Oriol Pujador ens explicaran, per als que encara no hagin anat a buscar el diari, què hi poden trobar en aquest resum de... què hi poden trobar els diaris amb aquest resum de premsa que ens porta aquest equip de notícies en xarxa edició matí. I ja de seguida, sants aniversaris i més. La més són les notícies i també el refrany del dia. Avui la Montse Hidalgo ens proposa un pla vital amb una entrevista a Joanes Usque, formador en registres acàssics i coach ontològic. Sembla un xic complicat, però espero que la Montse ens tregui de dubtes. I amb aquest senyor, amb en Joanes Usque, parlaran de l'evolució personal i espiritual a nivell individual i col·lectiu. És dijous i on tenem els dijous? A veure si ho escolto. Sí, ja sé que hi ha gent que sap que els dijous anem al camp amb el temps de terra, amb l'Edu Cid i amb Pere Puigverd. I avui en Pere ens parla d'arbres fruiters i ens expliquen com tenir-ne cura. Tenim una entrevista, també que amb aquesta secció que condueix a la Bel Font, amb la Montserrat Cristau, sobre aquest musical que es representarà aquest diumenge a les 7 de la tarda a l'Espai Ter. Aquest musical, doncs, és un musical... A vegades és perillós deixar el mòbil al costat i tenir l'encès, que passa el que passa. Coses del directe, que això s'ha de posar en silenci, clar. Si tens el mòbil al costat i te se dispara, dius, carai. Molt bé, doncs continuem com si no hagués passat res, tallem, que no és bona, i tornem-hi a dir que amb en Pere Puigbert i l'Edu Cid farem aquest temps... No, parlant de l'entrevista, això ja ho havíem fet, doncs tornem, rebobinem, i estàvem amb l'entrevista que avui la convidada en aquesta secció que condueix la Bel Font és la Montserrat Cristau, perquè es representa un musical, la Beat of Broadway, que es representarà diumenge a les 7 de la tarda a l'Espai Ter. I perquè... i puguin anar, com sempre parlem d'Espai Ter, tenim una entrada doble. Una entrada per dues persones per anar diumenge a les 7 de la tarda a escoltar aquest musical que la Montserrat Cristau ens l'explicarà d'aquí una estona a l'apartat de l'entrevista. Recordin, 972-77-1000 si és que hi volen anar-hi. Una entrada doble. Bé, i ara sí que ja és aquell moment de parlar del temps, després del sumari, temps. Actualització de les dades ja en els últims segons abans d'entrar-hi, per si hi ha aquestes variacions de temps, perquè això... com que són estacions automàtiques, en mica es van actualitzant. Tenim a l'estació de meteolescala.com una temperatura de 15 graus en 9, podríem dir ja fregants a graus, o 16 graus, també total és res, una dècima, i una humitat del 89%, que també és altet. Això a terra endins. Arran de mar, com tenim la situació... Arran de mar, doncs, tenim una temperatura més alta, 17 graus en 5. Veiem que portem uns dies de variacions importants entre una banda i l'altra. I el baròmetre ens marca una... la humitat ens marca un 62%. Doncs bé, aquesta és la variació, 17 en 5 per una banda, 15 en 9 per l'altra. Bé, anem al responsable meteorològic d'aquesta casa, com en Sergi Corral, ara amb la seva versió escrita. Després escoltarem a l'informatiu la seva versió de veu. A la versió escrita, que és la que sempre comencem els matins en xarxa, a la primera hora ens diu que tindrem un cel variable de matinada, en començar, més ben dit, i més ennuvolat a primera hora del matí. Els núvols es mantindran fins a migdia, vol dir que estem en situació de núvol. I no serà fins a la tarda quan tinguem més estones de sol. Al vespre i nit ja quedarà un cel molt més serè. En quant al vent, hem començat amb una tramuntaneta de matinada de força 3-5, que ha anat pujant a força 4-6 al matí i també ara al migdia. Al vespre tornarà a baixar d'intensitat cap a tramuntaneta i la mar, maró a bona part del dia en tràgol de gregal d'un metre d'alçada. Pel que fa a... Això és avui dijous. Pel que fa demà divendres, començarem el cap de setmana amb el cel més ennuvolat de matinada. Al matí anirà marxant els núvols i a migdia i tarda quedarà el cel més serè. Ambient suau al centre del dia i el vent calma de matinada i matí. Al migdia entrarà garbí força 3-4 que es mantindrà tota la tarda i la mar arrissada tot el dia. Bé, la temperatura d'aigua del mar, també hi ha aquesta variació, jo crec que és una errada que ha fet en Sergi a l'hora d'apuntar, perquè avui marca 15-9, demà marca 16 graus, podríem dir, doncs, que si ho ajuntem tot, queda amb la temperatura de l'aigua del mar amb aquests 16 graus. Podria dir que continua, perquè ja portem uns dies amb aquesta temperatura, amb aquests 16 graus clavats.
Molt bé, s'acaba la sintonia i això vol dir que hem de canviar. Hem de canviar, aclarir un cicle veu que a vegades se'n va cap allà on te no t'esperes que vagi i continuar, i ho fem amb els sants aniversaris, notícies i refranys. Bé, doncs avui hem fet aquest petit canvi, després irem ja al resum de premsa i comencem amb el santoral, qui hem de felicitar avui perquè doncs és el seu sant i no ens havíem adonat compte, ja pot passar això. Doncs avui, dijous, és Sant, carai, Sant Quart, Santa Amara i Santa Beatriu. Com dic sempre, em van sorprenent els santorals, i mira que fa temps que ho faig, ja ho deia ahir, i avui també ho dic, perquè i a vegades hi ha, hi ha noms que no t'esperes que estiguin en el santoral, però bé, hi són, i en don fe, doncs el nostre almanac del Cordill, és on tenim la referència santoral del dia. I parlant del sant del dia, avui és Sant Joan d'Àvila, que va néixer el 1499 i va morir el 1569. Va desenvolupar la seva activitat apostòlica, especialment al sud de l'estat espanyol, fet pel que s'anomena l'apòstol d'Andalusia. I aniversaris. Felicitats a tots els oients que avui ens estiguin escoltant, facin anys, doncs moltes i moltes felicitats i que passin un bon dia. I avui també és l'aniversari de l'actor Hugo Silva, que el vam conèixer, tot i que ja tenia una carrera, però sempre falta un lloc que dius aquella sèrie o aquell programa que és un trampolí. En castellà seria te da un espaldarazo. Hugo Silva, que li va donar aquesta oportunitat a aquella sèrie que es deia Els Hombres de Paco, que feien aquells policies que amb tots els seus ets i uts se'n anaven sortint bé de les coses, doncs Hugo Silva fa 41 anys, ara l'hem vist també més dedicat per ser al cine que pas a la televisió, tot i que la televisió també l'hem pogut veure en el Ministerio del Tiempo. Model, que va ser a la seva època una de les top models, la Linda Evangelista, 53 anys, i el cantant Bono, que en fa 58, el líder de U2. Notícies. Què passava no és en el món mundial, sinó en el món escalenc? Abans, com ho fèiem diferent, dèiem què passava en el món mundial, però ara hem acotat a recordar a l'escala tant el que passava ara fa un any com el que passava ara fa 5. I ara fa un any es parlava que el projecte Sèpia potenciarà la instal·lació d'incubadores aquest 2017. Dins de les novetats també hi hauran sapieres visitables a l'escala i l'Estartit. El projecte Sèpia, que se'n va parlar molt d'aquesta iniciativa, doncs que sembla que ha anat per molt bon camí, i amb Boris Weimann, també un dels seus impulsors, que ens ho han vingut a explicar aquí, en Boris, doncs, col·laborador de Ràdio L'Escala, en aquests espais que ens descobreix coses del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, cada dilluns, i ara aviat ja tindrem també nous capítols. Pel que fa ara en fa 5, es deia que la desena edició de la regata Escalatge, que se celebrava, més ben dit, la desena edició de la regata Escala Atge. Aquesta matinada han arribat a l'escala les embarcacions franceses que van sortir del cap d'Atge ahir al matí. I per acabar el refrany, o dita del dia, dijous, pobles, viatgem per la geografia i coneixem aquelles dites que es diuen dels pobles, com la d'avui, que diu que a Terrades tots són lladres, a Sant Llorenç els carrers en van plens i al Banyà algun n'hi ha. I amb els sants refranys acabem aquesta secció Sants Compleanys, Notícies, Aniversaris. Hem fet aquesta segona secció avui i ja anem per la tercera. La tercera, el resum de premsa.
Mireu els diaris del matí protagonistes, de nou allò que situen a la portada i que, per tant, dibuixen les principals capçaleres que aquest matí trobareu al quiosc. Hem explicat ja el contingut, com veu la jornada, la premsa local i comarcal del país. Ens hem de fixar ara en la resta de portades, les de la premsa generalista. Teix Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
I aquí la picabaralla d'ahir al Congrés entre Rajoy i Rivera, l'increment del preu del petroli per la crisi amb l'Iran, i el jutge Pablo Llarena, estudiant la possible rebaixa del delicte de rebel·lió, són alguns dels temes principals de les portades de la jornada. Obrim repàs en portada del periòdico, primera pàgina. Aquí, en clau política, titulen Rivera intenta avançar Rajoy pel flanc català.
El líder de Ciutadans amenaça de trencar amb el Partit Popular després d'acusar-lo de tebi amb els nacionalismes. El president Rajoy, de la seva banda, el titlla d'aprovechategui a l'utilitzar el procés com a munició partidista.
La fotografia principal d'aquest diari, del periòdico, ens situa a l'Iran, on un grup de ciutadans ahir cremaven banderes nord-americanes contra la ruptura del pacte nuclear.
I titula que Europa busca salvar l'acord amb l'Iran. Apunta que arran de la ruptura amb Trump es dispara el preu del petroli.
Justament, i també La Vanguardia obre amb la disputa dialèctica entre Rajoy i Rivera al Congrés i apunta que es declaren la guerra amb Catalunya de fons.
El líder de Ciutadans retreu al PP que sigui massa tou amb l'independentisme, mentre que el president situa Ciutadans en el populisme i elogia el PSOE.
La fotografia de portada, com la del periòdico, cedeix el protagonisme a l'Iran, on un grup de diputats, en aquest cas, crema una bandera dels Estats Units, però al Parlament.
I tancant la portada, La Vanguardia dedica un titular al jutge Pablo Llarena, que obre la porta acusada de sedició o de conspirar per a la rebel·lió.
Tercera portada del matí, portada del diari Ara. Justament aquest és el tema d'obertura a la primera pàgina d'aquesta publicació. Llarena obre la porta, titulen a la rebaixa del delicte de rebel·lió.
Admet que es pot acabar jutjant els líders independentistes per sedició o conspiració per a la rebel·lió. De la seva banda, el Tribunal Constitucional suspèn la llei de la presidència i aboca a una investidura amb un candidat alternatiu a Puigdemont.
A l'Ara també llegim un altre titular. Expliquen que Catalunya situa 6 universitats entre les 10 millors de l'Estat.
L'Autònoma, que encapçala el rànquing total, la Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la de Barcelona, la Rovira i Virgili i la Ramon Llull, estan entre les que rendeixen més, segons el llistat de la Fundació Conocimiento y Desarrollo.
I acabem aquest recorregut a la premsa generalista fent un cop d'ull al Punt Avui, que titula Abocats al Pla.
Destaca que el Constitucional suspèn la llei que permetia la investidura a distància hores després que Rajoy hi va presentar recurs. Afegeix que Puigdemont proposarà un nou candidat i que la CUP manté l'abstenció.
I encara en clau política del Punt Avui, destaca l'advertència que fa Enric Millo.
El delegat del govern d'Espanya avisa que l'Estat mira amb lupa 500 docents.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa. Avui, tercera secció d'aquestes tres de començament, després del temps i els sants i els aniversaris. I ara és aquell moment que ho maridem tot això amb música. Tenim cada dia una ampolla que l'obrim i fem uns globs entre secció i secció. I avui l'ampolla és d'aquestes especials conjunts i orquestres de ball. Escoltarem una actuació en directe del conjunt Boogie Boogie, encara amb l'Encarni Moguedas com a vocalista. Actualment l'Encarni forma part, aquest any ha entrat, a la Cobla Orquestra Montgrins, però molt d'anys va estar amb el Boogie Boogie i abans amb els Màgics, una veu que segurament els que els agrada seguir aquestes formacions de ball o com han vingut a actuar aquí a l'Escala, segurament la recordaran. Recordaran aquesta veu de l'Encarni Moguedas amb aquest Tu Boca.
Entre tanta gente, cuando no te encuentro, paso todo el tiempo sin saber qué hacer. Es tu boca la que me domina.
que tienes tú
en esos besos,
en esa boca
que me vuelve loca.
Oh, pero que tienes tú
en esos besos,
esa boca
que me vuelve loca.
Oh, pero que tienes tú,
pero que tienes tú, que me muero de amor. No es ningún reproche, todo lo contrario. Me sorprendo al verte ausente sin ti. No había vivido nada, nada parecido. Soy tan dependiente, no puedo creer.
Y lo que tienes tú
en esos besos,
en esa boca
que me vuelve loca.
Oh, pero que tienes tú
en esos besos,
esa boca
que me vuelve loca.
Oh, pero que tienes tú,
pero que tienes tú, que me muero de amor.
Way ahead, way ahead, way ahead.
Una locura, tota una locura, amb aquest tema Tu Boca, amb la veu d'en Carni Moguedes, com formava part del conjunt Boogie Boogie. 12, 11 i 27 minuts, i ara sí que ja és moment d'escoltar el que ens proposa avui la Montse Hidalgo en el seu pla vital, amb aquesta entrevista a Joanes Usque, formador en registres acàssics i coach ontològic. Amb ell parlaran de l'evolució personal i espiritual a nivell individual i col·lectiu.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
Els temps canvien i les persones també. Vivim temps de canvis i d'evolució que en molts casos ens agafen a contrapeu. Avui volem mirar endavant i prendre consciència del que som i cap a on hem d'evolucionar per aconseguir el millor. Saludem Joanes Usque. Benvingut.
Moltes gràcies.
Ho dic bé, el nom?
Sí, Joanes Usque, està bé dit. I amb permís m'agradaria parlar a castellà, que lo tinc una mica més clara, més evolucionat.
Usted es formador en registros acásicos y coach ontológico. ¿Qué es esto?
Bueno, a ver, el coaching ya es una disciplina que se conoce más, que ayuda a las personas a conectar con su esencia, concretar sus sueños y ir más allá de limitaciones o creencias que pueden frenarnos. El tema de los registros akáshicos aún va un paso más, sobre todo en el desarrollo personal o espiritual, conectando con nuestra esencia espiritual en plano más hondo para que podamos pues conectarnos con nuestra misión, con nuestras virtudes, con nuestro máximo potencial como ser humano.
¿Estamos en un fin de ciclo?
Pues sí, digamos, el famoso 2012 simplemente ha sido un cambio de frecuencia. No es que los mayas hayan tenido un calendario que decía que es el fin del mundo, sino simplemente el fin de un tiempo, que se terminaron grandes, digamos, ciclos de tiempos o cuentas de tiempos, ya que a nivel del movimiento astronómico, como es un cambio fundamental, y implica sobre todo una llegada de una nueva energía, una nueva posibilidad de crear un futuro sin luchar tanto contra las energías viejas. Antes costaba todo proyecto mucho más en concretar, sabía que esforzarse mucho, había muchas energías en contra, había mucha competición, mucha lucha, mucha dificultad en conseguir las cosas hoy, sobre todo por las frecuencias planetarias. Tenemos la posibilidad de colaborar, generar unidad, de concretar los proyectos o sueños en alineación con lo que es el bienestar en común. Y es mucho más fácil si uno realmente está conectado, pues, con su corazón y con intenciones que favorecen el bien común.
Por lo tanto, ¿qué cambia? ¿Las personas o cambia el entorno?
Todo. Las dos cosas.
Hablamos de cambios, de esos cambios y de esas preguntas que a veces nos hacemos un poco todos. ¿Hacia dónde vamos?
Pues una buena pregunta. Depende mucho en dónde se encuentra cada persona también a nivel individual. El año pasado, el 2017, sobre todo, era un año en el que teníamos que enfrentar retos personales, temas pendientes, sea con la familia, con el trabajo, con la salud, con el dinero, con una pareja, temas que ya no se sentían tan bien, los teníamos que enfrentar y resolver sí o sí, si no realmente se iba a agravar mucho ese tema. El 2018, pues, viene una vez tenemos resueltos estos temas con esta energía creadora, cuando logramos crear un futuro desde el corazón. El cambio, entonces, lo podemos dividir, obviamente, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel político, a nivel, digamos, terrenal, pues va a acontecer en todos estos planos y obviamente se manifiesta en diferentes escalas y diferentes destinos. A nivel, por ejemplo, social, vemos que toda organización, toda estructura, todo gobierno muy antiguo que ya no está en alineación con lo que es un bien común, que no respeta el libre albedrío, que no realmente procura un simple escuchar, un respeto, una manifestación de los valores más fundamentales, está destinado a caer en pedazos. Es, simplemente son viejas estructuras ya no en alineación con las nuevas energías, aunque está claro que este proceso puede llevar tiempo, pero sí se necesitan. Cada empresa, cada organismo necesita alinearse con valores fundamentales a favor de la vida para que puedan subsistir en un futuro venidero que tiene que alinearse con las nuevas frecuencias o no va a poder caber en el nuevo espacio energético.
¿Y cómo va a ser ese encaje con revolución?
Pues eso es una buena pregunta. Eso depende mucho de cómo nosotros mismos somos capaces de enfrentar, por ejemplo, la incertidumbre. Entonces, en los viejos tiempos, tratamos de llegar a lo nuevo mediante la lucha en contra de lo viejo. Eso es como la mente aprendió a hacer cambios, pero no es la manera de cambiar más inteligente. Si realmente queremos cambiar, necesitamos aclarar el puerto del destino que sí queremos, en vez de aquello que no queremos, porque nuestra mente es muy poderosa. Donde ponemos foco, esto va a crecer energéticamente. Lo amplificamos con nuestra atención, con nuestra energía. Por tanto, es muy importante, desde la calma interna, aclarar realmente el puerto del destino óptimo para la familia, para la pareja, para el trabajo, para la sociedad, para el gobierno, para el país, para ir construyendo este futuro desde múltiples ángulos, desde diversas miradas, pero de verdad construyéndolo, no malgastando energías, luchando en contra cosas que ya no queremos más. Entonces, según esta capacidad de gestionar internamente los sentimientos, las emociones y lograr un trabajo en conjunto, pues eso determinará el grado de éxito, de calma, de movimiento que tendremos para, pues, ir consiguiendo estos sueños.
Tenemos claro que las sociedades van a cambiar, de hecho lo estamos viendo. Y a nivel individual, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿También tenemos que dejar de luchar, dejar de gastar energía en cosas pasadas? ¿Tenemos que mirar hacia adelante? ¿Cómo vamos?
Bueno, por supuesto, es una cuestión también de ir sanando temas. No es ignorar, no es negar aquellas cosas que aún nos duelen, que pues han tenido un impacto en nuestras vidas por traumas, por experiencias negativas. Esto, hay una invitación a liberar, a soltar, a expresar sanamente aquellos rastros que quedaron de experiencias negativas. Y pues hay formas de ir liberándolo, hay técnicas emocionales o terapias o formas sencillas de ir entregando y liberando estas energías viejas para luego conectarnos con la paz, el amor, la tranquilidad, la creatividad, la inspiración, que son virtudes que están en nuestro interior, en el fondo, pero a veces tapados por pues, estas emociones negativas que no aprendimos a soltar y liberar. Y una vez que damos este salto a una mejor versión de nosotros, más alineado, más en paz, más calma, pues ahí surgen nuevas cualidades, como un mayor grado de lucidez, de creatividad. Se nos despiertan nuestros sentidos sensoriales y extrasensoriales a un nuevo nivel. Surge una nueva capacidad de gozar, disfrutar, de jugar, de crear como no la hemos conocido antes.
Todo eso está muy bien, pero seguro que muchos de nosotros pensamos que hay cosas que nos lo impiden. Creo que usted lo llama bloqueos, ¿no? ¿Por qué nos bloqueamos?
Yo diría, en primer lugar, no aprendimos a utilizar nuestro foco, nuestra mente, nuestra atención, energía y emoción sabia y adecuadamente. La mayoría de las personas perdemos una gran parte de nuestra atención en el afuera, en nuestras tareas, en nuestros problemas, en cómo conseguir el dinero, en cómo hacer feliz a la pareja. Entonces estamos perdiendo o malgastando toda la energía en el plano externo. Y si no mantenemos una parte de la atención en el plano interno, no podemos hacer los ajustes que necesitamos, porque no nos damos cuenta que salimos fuera de eje, que estamos enojados, frustrados, tristes, que tenemos sentimientos y cosas dentro que no sabemos cómo lidiar con ello. Entonces, el primer paso es dejar parte de la atención dentro para darme cuenta, ok, pues salí del eje, no pasa nada, por lo menos me doy cuenta, por tanto puedo tomar medidas para volver. Ok, pues, por ejemplo, tomo la mano a mi corazón y respiro con más calma. Llevo la atención a mi vientre y noto, registro lo que hay. Entonces siento el apoyo de las plantas de los pies. Vuelvo al momento presente, porque únicamente la mente puede salir del presente al futuro, al pasado, y puede, digamos, perder todas las potencialidades que regala el ahora.
¿Y qué pasa si tenemos dudas, si tenemos miedo a cosas que no conocemos? ¿Nos podemos quedar en el mismo sitio? ¿Nos podemos inmovilizar?
Sí, eso ocurre bastante, sobre todo cuando nos identificamos con aquellas cosas que la mente dice. No somos la mente, pero tomamos demasiado en serio las cosas tontas que nuestra mente a veces sugiere.
¿Está diciendo que la mente, nuestra propia mente, jugando una mala pasada?
Totalmente. Entonces, el paso sería como permitir que los pensamientos que la mente piensa siguen estando ahí sin seguir el fluir del pensamiento constante, sobre todo si los pensamientos se sienten mal. Tenemos un gran regalo, una extraordinaria brújula que nos regaló la vida en nuestro interior. Y esta brújula son nuestros sentimientos. Cuando me siento frustrado, triste, dudoso, temeroso, mi guía interna, mis sentimientos, mi brújula me está diciendo que me salí del eje, que estoy haciendo algo diferente de lo que haría mi esencia, porque mi esencia es paz, es compasión, es respeto, es creatividad, es dicha, es calma, es toda virtud original. Entonces, si no estoy en esta virtud, pues estoy en un polo o una polaridad opuesta y mis sentimientos me están indicando de que algo no está en eje. Entonces, ok, puedo volver al eje puro. Entonces, permitir que la mente piensa como el estómago hace su trabajo, lo hace solo y no tengo que hacer nada para que esto ocurra. Entonces, vuelvo con la atención a mi corazón y a lo que de verdad quiero. Elijo conscientemente qué pensar y qué sentir y no doy lugar a pues, demasiadas influencias externas o pensamientos que no son de alineación con mi ser esencial.
La mejor versión de ti, Johannes Huske. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un placer.
La Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I continuem matins en xarxa el més calent a l'Aigüera després d'escoltar el Pla Vital, la proposta que ens feia la Montse Hidalgo, i abans d'anar al temps de terra amb l'Edu Fit i en Pere Puigbert, tornem a la música, aquesta vegada amb el Llorenç Fernández, Ingrid Morral. Ells són la Chata Orquestra amb aquest tema que porta per títol Baila Morena.
Se creu que miracoli in questa notte di tequila boom boom. Sei cosa, sexy thing. Io mi sono caroso, caro sai. Oh yeah! Che deve avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che bala. Inferno, paradiso dentro di te. La luna e il sole guarda come brilla. Baby, the night is on fire. Siamo fiamme nel cielo, lampi in mezzo a buio.
What you say?
Baila. E sotto questa luna piena, anni di moonlight.
Yeah, yeah, yeah. Alfredo, Alfredo.
Sotto questa luna piena, under the moonlight, oh yo, e dala, e dala, under the moonlight, sotto questa luna piena, vai la morena, sotto questa luna piena, sotto questa luna piena. Sono questa luna vera, under the moonlight.
És la Chata, Llorenç Fernández, Ingrid Morral, amb aquest tema Baila Morena. I ara sí que és el temps de terra, el temps que coneixem coses del camp amb en Pere Puigverd, aquesta secció que condueix Edu Cid, aquesta secció que avui ens parlarà dels arbres fruiters, ús i com tenir-ne cura. Tot això amb Edu Cid.
Continguts en xarxa. Temps de terra amb Pere Puigverd.
L'actualitat del camp i del producte, el teu programa de ràdio.
Què és exactament això, el vostre programa de ràdio, i parlant de l'actualitat del camp, de la terra i d'allò que ens dona la terra periòdicament. Pere Puigverd, benvingut.
Què tal? Un plaer estar aquí amb tu i amb tots els nostres oients, setmana rere setmana, i per parlar del que més m'agrada, del camp.
Escolta, tornant a la setmana passada que em deies allò que estava espigant, les oliveres, m'hi vaig fixar a casa, està superflorida. S'ha de fer alguna cosa especial?
Sí, mira,
ara?
Em sembla que m'has llegit el pensament. No, perquè una de les coses que a vegades em pregunta la gent, allò que a vegades tens feina, no?, i deixes una feina bàsica que es té que fer cada any en els arbres, que és la poda, no et dona temps. I quan te'n dones compte, ja està florint, ja té fruits, i dius, i ara què faig? Doncs que sàpiguen els nostres oients que encara es pot podar. Encara es pot podar, és dir, no li passarà res a l'arbre. És dir, tu probablement el que faràs és li trauràs una mica de fulla, de força, però com que és un moment que està creixent, ho dic perquè a vegades les oliveres, no?, ostres, no ho he fet a l'hivern, i ara què faig? Doncs aquells cavalls, aquells xupons que hi han, els hi podeu treure.
Allò s'ha de treure.
Sí, us hi podeu treure perfectament ara. Vull dir que no patiu. Normalment, ja no es poda molt aviat, sobretot llocs que patim de fred, perquè no enganxi la brotació tendra, perquè quan ho podes li dones força a l'arbre i té tendència a brotar, i llavors el fred pot matar més el brot tendre que un brot fet ja. Doncs no patiu. Si teniu tarongers i ja us han brotat, ja us comencen a fer fort, no passa res. Si teniu cirerers, encara millor. Els podeu podar ara. Si teniu cirerers que tenen massa cirera,
trenqueu-lo.
Podeu-lo. Treveu cireres. Les que us quedin seran més grans. Si teniu alguna branca seca d'algun arbre, allò que està mig seca, algun arbre que està una mica... no té gaire força, treveu-ho a meitat de les branques. Per què? O probablement, si no ho feu, sobretot amb cirerers, acabarà morint. Acabarà morint. És a dir, si ara en aquests moments teniu dos o tres cirerers i en teniu un, ostres, aquest no acaba, té menys fulles que el del costat, veus que s'ha debilitat, doncs sense por, eh? El serreu pràcticament li deixeu...
tres branques.
Tres branques i curtes. Perquè ell o es acabarà de morir o agafarà força. Perquè probablement, si ara ja no té força, és perquè té asfíxia d'arrel, i llavors ha de treure arrel.
Què és això de l'asfíxia d'arrel?
L'asfíxia d'arrel, el terreny es va compactant, es van envellint, i aquella arrel vella, si el terreny no és un terreny que tu el treballes, avui dia la tendència d'haver-hi els arbres en prats, diguéssim, només tallar l'herba, hi ha la compactació natural, això sumat a la calç de la terra, doncs aquella arrel no pot treballar gaire, està vella, i a vegades al podar-lo, el que fas és treu arrel nova, busca nous forats i aconsegueix aquell arbre viure.
Intueixo que és bo, doncs, també allò amb
home,
una
sí.
forca
home,
clavar
sí.
al costat
home,
i donar-li home, oxigen,
sí.
no?
Ja sí, perquè necessiten oxigen. Necessiten oxigen i aigua, no? Però, clar, quan està tan compactat no poden respirar. I si no té força l'arrel per anar obrint nous camins, que ja és un arbre una mica vell, no tens cap més remei que donar-li força i jugar-te-la. Nosaltres, a veure, quan ja són cirerers bastant vells els que tenim, aquest any els hi van fer una poda, però bestial, eh? Una poda que els hi van treure un 40% de la branca. I ara estan esplendorosos. Han tret branca nova, evidentment aquest any no hi haurà tanta collita.
Seran més petitets.
Però potser tindran més qualitat perquè la cirera, pel que veig, està ja agafant mida. Per tant, no us faci por. Igualment us dic, si teniu albercoquers, podeu trencar perfectament les branques. Si teniu figueres. És a dir, a veure, l'ideal... Tot...
No passa res.
Però no passa res, no us assemoriran els arbres.
Al contrari, que millorarà la qualitat
sí,
de la fruita.
Sí, clar, si són joves... Llavors hi ha una altra cosa, que més endavant en podrem parlar, però segurament no, millor quan ve aquest moment nosaltres estem de vacances i no en parlem. Però és la poda d'estiu, perquè ara tota aquesta branca que tenen els arbres fruiters tapen el fruit. I si tu a l'estiu passes amb paciència i vas tallant aquelles brots de fusta, és a dir, brots...
De dos anys o tres anys.
No, inclús de l'any, però que no tenen... Que són verticals, que molesten, que... Doncs vas aclarint i li vas donant llum en aquella fruita agafarà més sol, serà més bona, i l'arbre dedicarà més feina a fer créixer la fruita, que no se li menjarà tant per la fusta.
Acabes de dir una cosa interessant. Jo, l'olivera, que ja saps que és molt jove, que me la van portar de fora, l'única cura que tenia era tallar el brot que creix cap a dalt, però els brots laterals, quina orientació han de tenir?
45 graus.
Sempre 45 graus respecte de la terra.
És l'ideal. És la mida 45 graus cap amunt o 45 graus cap avall. Perquè fixa't, a vegades, quan un arbre es fa vell, pengen cap avall. I llavors, si pengen cap avall, també. És a dir, si ell està a uns 45 graus, normalment estan equilibrats i no tenen ni massa força... Ni massa...
Vitalitat, no?
No, no tenen massa força, ni tampoc els afogues tant. És a dir, que poden estar... 45 graus és l'ideal. Sempre cap amunt, però a vegades quan tenen fruits passen d'anar cap amunt cap avall.
Bé, sí. Jo a vegades els he posat algun pes, allò, sí. un filferro amb un pes petit... Per dominar la branca.
Sempre 45 graus.
Com els bonsais, però en gros.
És l'ideal. Hi ha gent que diu, home, és que jo tinc uns arbres parlem de pomeres, no?, molt equilibrats, però és que aquesta gent ha gastat molts diners en mà d'obra i llavors amb cordills, si us hi fixeu, arbres, sí, plantacions joves, veus molt d'aquests cordills taronges, sí, o blaus, lligats cap aquí, cap allà, llavors el que fan és equilibrar l'arbre, perquè l'arbre, irse por las ramas en castellà, sí, no? És a dir, se li va la força per les branques, i si se li va la força per les branques, no té força per fer fruita. Quina manera podem aconseguir equilibrar aquest arbre? Doncs traguem-li força a les branques. Si li traguem força a les branques, aquella branca que no et donarà mai fruit, l'equilibres i entra en fructificació.
És millor tallar la cama vertical o fer-la dominar que giri?
Si tens... Si tu vols,
ho dic ara, eh?
Si tu vols aconseguir que l'arbre sigui aconseguir fruita com més aviat millor, no tallis. Com menys tallis, millor.
Molt bé.
Llavors talla quan en tinguis masses. Val. És a dir, talla quan tinguis massa fruit i quan l'arbre estigui tan equilibrat que al final el puteges de tanta fruita que fa.
Molt bé.
És a dir, llavors sí que talla branca per deixar-li una mica de... Perquè la fulla és allà on ell respira, allà on menja. Clar, si tot és fruit, només les quatre fulles que tenen al mig de la fruita, ja has de deixar alguna branca per poder respirar.
Per poder viure.
Però ja dic, sempre aquella branca que no tingui massa força. I mai tallar-li la branca mare. És a dir, la mare sempre li has de deixar inclinació per no carregar-te-la del tot. Si en té tres o així, no passa res. Però si parlo d'un arbre vertical, no li tallis el cap.
Molt bé. Escolta una cosa. Has dit pomeres. Me van enviar un reportatge, que miraré de recuperar-lo i enviar-te'l, d'un senyor d'Anglaterra amb una pomera gegantina.
Ah, sí?
Que, suposo que amb 20 o 20 i pico d'anys, ell va anar empaltant les diferents branques. De diferents varietats.
Sí, això es pot fer.
I el pomer, quan produeix fruits, produeix...
De tot.
Pomes de tot l'estil, de les Golden Starkin.
Que maco, sí que m'agradaria ser.
Granny Smith, és a dir, veus verd intens, groc, vermell, pinks...
Sí, sí.
Té branques
sí,
de...
Això es pot fer amb presseguers, també, ho saps, no?
No.
Sí, sí.
Clar, vaig veure i vaig dir, home, que curiós aquest senyor.
Nosaltres...
A banda de la santa paciència.
Una vegada, amb presseguers... Es van empaltar sense ells mateixos. Es van creuar les branques i eren dos diferents i un va passar a fer fruites de l'altre i l'altre va passar a fer fruites de l'altre, una part de l'arbre. Vull dir que sí, sí, això passa, però és bonic. Això és paciència, també, feina de laboratori.
Vull saber-ne, eh?
Sí,
saber-ne. Perquè vaig pensar que no, el senyor deu dominar l'art aquest de...
El meu poble, una plantació de 10 o 15 anys, de Granny Smith.
Sí.
Com que Granny Smith aquí no hi ha maneres de que...
La gent se la mengi.
No se la menja, no.
I és molt àcida, eh?
És de malvendre, sí. Aquí és de malvendre. Llavors, el que han fet, l'han serrat i l'han empaltat i han posat un ull a cada cantó del tronc, que devia fer uns 8 o 10 centímetres de diàmetre, i han posat un... no sé com es diu en català, una cunya... No sé,
una falca.
Una falca, exactament, una falca a cada cantó de l'arbre, per si una falla tenia l'altra, però normalment les dues viuen.
Creixeran.
I si creixen les dues ja els hi deixen. Quan han crescut...
Els condueixen, no?
Els condueixen a 45 graus o 45, i ja tenen... Res, en un any van fer una brotació de més d'un metre. Com que tenen molta arrel i la part de l'arbre té força, doncs és a dir, es poden fer virgueries.
Escolta, i adobar-los ara és bo?
Sí.
S'han d'adobar o no?
Sí, sí, es havien d'haver adobat ja, ideal, abans de la pluja.
Val.
Però bé, si els arregueu encara hi sous a temps. Adobat cada vegada amb més adob orgànic possible, perquè és la manera de tenir el més equilibrat, però avui dia venen uns adobs químics que la base, en comptes de ser calç o aquella porqueria blanca, és matèria orgànica. És a dir, barregen matèria orgànica amb la part química. És una barreja, no? Cada vegada hi ha adobs més bons. Sí, ara és el moment d'adobar. I recordeu que si algun arbre està groc, que li falta ferro, li heu de tirar a tocar a l'arrel i barrejat amb aigua i ho cobriu, no ho deixeu a fora, perquè el ferro, amb la llum, es fa molt bé.
Ah.
És a dir, si li doneu sulfat de ferro a un arbre, imagina un cirerer que està groc,
sí,
i voleu transformar-lo...
No, tinc un roser en aquestes condicions.
Val, aquestes condicions, li fas una mica tot bol, i tires sulfat de ferro i tornes a colgar-ho. Llavors aigua i veuràs com te se recupera.
Ah, doncs mira...
Pot ser dues coses, o asfíxia, o, que dèiem, o falta de ferro.
Doncs avui
que una cosa va lligada amb l'altra.
No, asfíxia no, perquè vaig... Doncs sí, fer-li quatre forats amb la forca.
Falta de ferro, i veuràs que una mica de sulfat de ferro te se transforma.
A Temps de Terra et preparem la cistella de la compra.
Vinga, doncs...
Comencem a posar una mica de primavera, eh?
Va, vinga.
Us he parlat tots anys de pomes, que us les segueixo recomanant, perquè jo no...
Evidentment.
No, maduixes... que ja, ni, ja, ja comença a ser una mica madures.
I molt bones.
Ja, sí, ara ja comença.
Les meves, eh?
Sí, home, les teves més que... Llavors, un francès en deia que les maduixes d'Espanya no són tan bones com abans. És possible, perquè les varietats són més noves, són més boniques i potser no són tan bones com les d'abans. Però bé, ara, si són madures, ja val la pena. Llavors, també recomano nespres, que ja n'hi ha. Aneu amb cuidado amb un producte, amb la pruna. Perquè la pruna que hi ha ara encara se'ls hi ha colat i encara és de l'hemisferi sud. Hi ha la barreja de prunes, peres, que venen peres de l'hemisferi sud, prunes, peres... què vaig veure més l'altre dia? I dic, cony, això no toca. Bueno, encara hi ha melons, que ja n'hi han d'aquí.
I
encara n'hi han d'allà. Vull dir, aneu amb cuidado.
Però això és molt complicat de saber-ho, Pere.
Els d'aquí, ara, en aquests moments... han de ser més petits,
i amb la...
o bé Gàlvia, el Gàlvia segur que
és d'aquí,
que ja n'hi ha d'aquí. I llavors, també us recomano, si voleu alguna fruita, encara que siguin de segonetes, perquè les extres van a l'estranger, préssec i nectarina. Pensa que nosaltres les segones a l'estiu no els podem vendre, però en aquí, com que ara van cares, doncs, i ja en alguna part de Catalunya ja comencen a haver-hi alguna cirera. Vull dir que estem... I llavors, amb fruita...
Amb verdura. Seguim,
amb verdura, com la setmana passada, que veu d'aprofitar faves i pèsols, que ja n'hi ha tants com vulguis.
Carxofes.
Carxofes encara n'hi posaria. Si voleu, a mi el bròcoli m'agrada molt, ara és un moment que també n'hi ha molta abundància en el mercat, pastanagues, cebes tendres. Vull dir, hi ha molta verdura,
Hi ha pebrots, hi ha cogombres...
Bueno, a veure, no... El pebrot, ja ho vam dir fa 15 dies, està més barat. Hi ha molta verdura d'Almeria que en aquests moments està més barat que quan ven aquí la temporada. Perquè en tenen fins aquí i com que ja han guanyat diners, perquè amb la planta quan guanyes diners és el principi que et fa la producció. Ara ja han guanyat diners, abans d'arrencar-la, d'això que queda... doncs en fan per cobrir els gastos de tot l'any. I tot el que han fet al principi és net. Per això no tenen manies en vendre 50 cèntims a pagès, pebrots o vergínies, perquè ja han recuperat, quan anaven a 2 euros o 2,50 euros.
Doncs mira...
Bueno, i també estan barat els carbassons, vull dir... Ja dius, carai, estan més barat ara que
la temporada.
Sí.
Mira, com a mínim el consumidor en
diu bé. El consumidor en diu bé, sí.
Pere, ho deixem aquí, però ho donem la propera setmana, si tu vols.
Doncs fins a propera, si tenim salut com ara, tornarem a estar aquí.
I tema no ens en faltarà.
No, hi haurà una força, ja veuràs, tenim un pic de la cirera, ja en parlarem, ja.
Continguts en xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I era en Pere Puigverd, juntament amb l'Educit, el conductor d'aquesta secció, que ens explicaven coses del camp. El temps de terra. I amb el temps de terra quasi arribem al punt de la una i per fer-ho escoltarem un altre glob musical, aquesta vegada, ja ho saben, el dijous, amb orquestres, amb un mix reggaeton de l'orquestra Olympus. I amb ells arribarem al punt de les 12.
Tra-tra-me l'alcohol. Súbeme la ràdio, que esta es mi canción. Siente debajo que va subiendo.